Sisena nit de protestes de la dreta a Madrid contra l'amnistia i contra Pedro Sánchez. I anirem en directe per comprovar si es repeteixen els aldarulls d'ahir. Avui s'ha volgut desmarcar dels ultres Isabel Díaz Ayuso, que fa l'efecte que porta la veu cantant al PP. El líder del PSOE també s'hi ha referit.
Yo con los ultras no voy ni a la vuelta de la esquina, por eso lo condeno. Lo que no voy a hacer es mezclar, como hacen ustedes torticeramente, las manifestaciones que se están produciendo por toda España.
Podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Quan Pedro Sánchez deia aquestes paraules, encara no coneixia la carta que firma el comissari europeu de justícia. Demana explicacions al govern espanyol sobre la possible aprovació de la llei d'amnistia, un fet, diu, que el preocupa. I per preocupar en la situació a la Franja de Gaza, on han mort 10.600 persones. Avui els nostres enviats especials a Jerusalem han recollit les impressions d'un dels creadors de la sèrie Fauda, que es pot veure a Netflix. És israelià i es mostra comprensiu amb la duresa amb la qual està actuant el govern de Netanyahu.
A la tercera temporada de Fauda, diria que fa uns 5 anys que la vam escriure, a sota l'hospital d'Al-Shifa hi vam situar el quarter general del braç armat de Hamas. Us juro que cada nen a Gaza sap que sota Al-Shifa hi ha el quarter general de Hamas.
Catalunya nit. El periodista i escriptor gallec Manuel Ribas publica llibre. Ho hem aprofitat per parlar de literatura, del planeta amenaçat pel que ell qualifica de capitalisme impacient i també de l'amnistia.
Yo creo que la palabra amnistía significa eso. Es una palabra inclusiva. Significa, bueno, aquí hubo un conflicto, vamos a arreglarlo.
Ell, de fet, va ser amnistiat el 1977. El Gastronòmic Fòrum de Barcelona ha tancat portes, però abans ha escollit l'entrepà preferit dels catalans. Quin diries que és? Hamburguesa, llom, botifarra, pernil... De seguida el descobrim i també qui s'ha endut el Premi Cuiner 2023. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Avui hi torna a haver aquesta hora concentracions a Madrid davant de la seu del PSOE. Centenars de contraris a l'amnistia tornen a sortir al carrer, però per ara sembla que no hi ha ni tanta gent com ahir. Segons la delegació del govern, ahir eren 7.000 persones i avui 1.500, i també sembla que estan molt més tranquil·les que no pas ahir. Ho està seguint des del lloc Dani Sáenz de AJA, des de Madrid. Bona nit en directe, Dani. Com està anant avui aquesta manifestació?
Bona nit, Manel. Doncs mira, com tu deies, estava anant de forma més tranquil·la, menys persones mobilitzades davant de la seu del PSOE, una seu que està completament tancada i barrada i blindada per la policia, però fa uns minuts ha arribat un grup que exhibeix simbologia d'extrema dreta amb la cara tapada i s'han posat a cantar Cara al Sol mentre feien la salutació romana amb el braç alçat. La gent els ha xiulat durant tot el vespre. Els manifestants han intentat tenir una actitud tranquil·la, rebutjant qualsevol símptoma de violència o d'exhibició de símbols ultres o feixistes. Sembla que ara això es comença a trencar, però, com us deia, durant la tarda hi ha hagut un moment en què unes persones amb la cara tapada han cridat Visca Franco i els manifestants els han xiulat i els han fet fora. Després la policia se'ls han dut als furgons. Estava sent tranquil·la, no hi ha tampoc cap signe de que s'intenti forçar el cordó policial, com sí que va passar ahir en aquesta mateixa hora. Tampoc s'ha dividit la manifestació com va passar ahir, que va derivar a una marxa cap a la Gran Via en direcció al Congrés dels Diputats. És molt més nombrosa respecte a ahir i abans d'ahir, com heu comentat. La convocatòria tampoc s'ha comunicat de manera oficial a la delegació del govern i s'ha tornat a convocar a través de les xarxes entre a aquest entorn virtual de l'extrema dreta vinculada a Vox a través del seu pseudosindicat Solidaritat i també a través dels agitadors d'extrema dreta habituals. Sí que us podem confirmar també que la policia, a través del Sindicat Unificat de Policia, ens ha confirmat que s'ha reforçat la dotació d'antiavalots amb 80 agents més, que per ara els que hi ha aquí desplaçats al carrer Ferraz s'ho miren ara amb més preocupació que fa uns minuts, que eren bastant tranquils. Això sí, no van amb els cascos, no van amb els escuts. De moment, com us dic, la gent està com pendent del que fan aquest grup que s'ha situat al davant i que tenen una actitud com a mínim més retadora que la gent que fins fa una estona estava aguantant amb càntics, amb insults a Pedro Sánchez, això sí, a Carles Puigdemont, molt contundents com els últims dies, però sense aquests símptomes de que s'anaven a desfermar la violència, com sí que ahir passava a aquestes hores.
Doncs moltíssimes gràcies, Dani. Des d'ara i fins a les 11 de la nit, si hi ha qualsevol cosa destacable, ens demanes pas i te'l cedirem. Fins ara.
Fins ara, Manel. Adéu.
Doncs avui s'hi afegeix un altre element a aquest debat, perquè el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, ha reclamat a dos ministres del govern de Pedro Sánchez, a Félix Bolaños de Presidència i a Pilar Llop de Justícia, informació sobre l'abast personal, material i temporal de la llei d'amnistia que el PSOE negocia amb Junts. El comissari europeu assegura que ha rebut força comentaris sobre aquest tema i que cal tenir-ne tota la informació. Sergi Molero.
Reynders, liberal de la família política de Ciutadans, també diu a la carta que la comissió seguirà monitoritzant i defensant els valors fonamentals de la Unió a tots els estats membres i treballant per garantir el respecte a l'estat de dret. Fons de la Moncloa hi han respost que a dia de avui no hi ha cap llei i que només hi ha negociacions parlamentàries en marxa. El 27 d'octubre passat, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es va reunir amb el comissari a Brussel·les i, entre altres coses, li va parlar de l'amnistia.
Por supuesto que he hablado de la amnistía, la respuesta es que sí, porque eso afecta al Estado de Derecho en España. ¿Cómo no voy a hablar de la amnistía si eso afecta al Estado de Derecho de cualquier país de la Unión? Los eurodelitos, como el de la malversación de fondos públicos y la corrupción, afectan al Estado de Derecho en un país, por supuesto.
Enmig de tot aquest clima enrarit, Pedro Sánchez avisa que les protestes a les seus del PSOE no l'intimiden i no li faran canviar el projecte polític, mentre que el Partit Popular finalment s'ha posicionat sobre la qüestió. Condemnen la violència, tot i que continuen culpant a Sánchez com a màxim responsable. Madrid, Jordi Brascó.
En un gest de solidaritat cap als treballadors del seu partit, Pedro Sánchez ha visitat la seu central del PSOE a Ferraz. Entre abraçades i mostres de complicitat, assegut sobre una taula en to distès, el candidat a la investidura ha assegurat que les protestes no seran un escull en el seu camí cap a repetir legislatura.
Podran decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Sánchez també ha traslladat el seu escalf als militants del partit a través d'una carta. Al PSOE continuen molt descontents amb el PP, a qui retreuen la timidesa de la seva resposta als actes. En les últimes hores, però, aquest discurs ha canviat, ho ha fet de la mà de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que s'ha desmarcat de l'extrema dreta.
Yo con los ultras no voy ni a la vuelta de la esquina, por eso lo condeno. Lo que no voy a hacer es mezclar, como hacen ustedes torticeramente, las manifestaciones que se están produciendo por toda España.
Aquest pas endavant d'Ayuso ha obligat el seu cap de files, Alberto Núñez Feijóo, a pronunciar-se amb una contundència fins ara inaudita en aquest assumpte.
La violencia no tiene cabida en democracia y debe de rechazarse siempre.
On sí que s'han mostrat decidits des del principi els populars és en la seva intenció de dificultar al màxim la implementació d'una possible llei d'amnistia. L'últim moviment, l'aprovació d'una reforma del Senat que alentiria l'aprovació de 20 dies a 2 mesos.
L'amnistia que continua sacsejant també la justícia, avui el president del Poder Judicial ha reclamat que els seus que no interfereixin en el debat polític. S'ha desvinculat de la declaració contra l'amnistia que va aprovar l'òrgan que presideix. Se'n desmarca no perquè estigui a favor de l'amnistia, sinó perquè la declaració és prematura. Madrid, Paula Brujats.
Sí, el president del Poder Judicial, Vicente Guilarte, també és conservador, però discrepa dels seus col·legues. Diu que no s'han de posicionar sobre una llei que desconeixen i que fer-ho, com han fet, implica entrar en un debat polític que han d'evitar pel càrrec que ostenten. Abans d'ahir ja va votar en blanc a la declaració, avui ha fet públics aquests arguments. Toc d'alerta, sí, però en part s'alinea amb el contingut de la declaració i avisa del risc de despenalitzar el procés. La maniobra del màxim òrgan de govern dels jutges en contra de l'amnistia ha indignat exvocals d'aquest òrgan, com la progressista Concepción Sáez, que avui al matí de Catalunya Ràdio ha denunciat que la declaració és injustificable.
Por el modo, por las formas y por el, sobre todo el momento en que se lleva a cabo. Es una injerencia insoportable en los demás poderes del Estado.
Diu que és un exemple més de la degradació del poder judicial, que suma gairebé 5 anys amb el mandat caducat, i ha defensat que l'amnistia és constitucional i del tot necessària.
Els aldarulls d'aquests dies a la seu del PSOE a Madrid també han estat tema de polèmica al Parlament. La majoria de grups han donat suport als socialistes, però la tensió ha escalat quan Vox ha justificat les protestes davant un Salvador Illa indignat. Arnau Maimó.
Esquerra, Junts i els Comuns han volgut donar una imatge d'unitat en suport al PSC. El president Pere Aragonès i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, han fet una crida a no arronsar-se i a tirar endavant l'amnistia.
Estem davant d'un moment en què caldrà mantenir la posició davant d'aquells que intenten utilitzar-ho tot per alterar el que són les decisions lliures de les majories.
No passaran, perquè malgrat el seu odi, la seva violència, les seues amenaces, aquest país tindrà una amnistia i tindrà un govern progressista i plurinacional.
El portaveu de l'extrema dreta de Vox, Ignacio Garriga, s'ha dirigit al Biac amb aquest avís.
Señores comunistas hiperventilados, vamos a defender el legado de nuestros abuelos y el porvenir de nuestros hijos en legítima defensa.
El Biac ha mostrat la seva indignació a Garriga amb el gest d'ensenyar-li el dit del mig, però el més contundent pels aldarulls a la seu del PSOE ha estat el líder del socialista Salvador Illa.
Es pot defensar el que es vulgui, però és compatible fer-ho amb respecte i amb educació. Quan es traspassen certes línies, això ens afecta a tots, perquè qüestionen el nostre sistema de convivència.
El líder dels socialistes ha agraït al partit sobiranistes la seva fermesa a l'hora de condemnar les concentracions de l'extrema dreta.
Doncs veurem què és el que passa quan l'acord entre Junts i el PSOE estigui tancat. De moment està molt avançat, però no prou perquè la investidura de Pedro Sánchez es pugui fer aquesta mateixa setmana. Arnau Maimó.
Fons socialistes de la negociació confien que el pacte es pugui tancar abans del cap de setmana, la qual cosa permetria convocar el ple d'investidura la setmana vinent. Aquestes fonts del PSOE admeten que les negociacions s'han vist alterades per la imputació per terrorisme de Carles Puigdemont, que ha determinat el jutge Manuel García Castellón, que instrueix la causa contra Tsunami Democràtic. Junts hi ha reaccionat forçant una revisió a fons del text de la llei d'amnistia que s'està negociant per obtenir totes les garanties que l'expresident quedarà cobert amb la mesura de l'oblit judicial.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Els Estats Units posen una línia vermella a Israel. El cap de la diplomàcia nord-americana, Antony Blinken, diu que no es pot tornar a ocupar Gaza, tot i que tampoc no vol que la governi Hamas.
Als Estats Units, la llista d'elements clau ha d'incloure no el desplaçament forçós de palestins de Gaza, ni ara ni després de la guerra. No a l'ús de Gaza com a plataforma per al terrorisme o altres atacs violents. No a la reocupació de Gaza quan s'acabi el conflicte. No a cap intent de bloqueig o de setge a Gaza. No a la reducció del territori de Gaza.
Declaracions que Blinken ha fet en el marc del G7 a Tòquio, on els països més rics han tornat a demanar una pausa humanitària a Gaza. També hi han insistit les Nacions Unides, que apunten que l'estratègia militar d'Israel és un error. Unes pressions, però, que no immuten el govern israelià. Netanyahu manté els seus plans fins que, com a mínim, no s'alliberin els hostatges. Els bombardejos continuen i ja han matat prop de 10.600 persones. Avui el govern espanyol, per cert, també ha confirmat la mort durant l'atac de Hamas del basc Iván Illarramendi, de 46 anys, juntament amb la seva dona, que vivien en un kibbutz. Connectem un dia més amb els nostres enviats especials, Sergi Roca, amb el suport tècnic de Josep Forns. Bona nit, Sergi.
Hola, bona nit, Manel.
Juntament amb altres periodistes has tingut l'ocasió d'escoltar les impressions del co-creador d'una sèrie mundialment famosa situada a Israel i Palestina.
RPG! الاعداء المقدسي
Es tracta de Fauda, amb diverses temporades a Netflix. Un dels creadors, a més, va ser membre de les forces d'operacions especials de l'exèrcit d'Israel. Sergi, què us ha dit?
Sí, és Avi Issacharov, co-creador de Fauda i ferit fa 30 anys, explica per Hamas durant una operació de les forces especials israelianes. El seu discurs és dur, d'algú que està convençut que aquesta guerra és necessària i que Hamas està utilitzant el poble palestí.
Van anar a sota terra, a sota les cases, a sota dels barris de ciutat de Gaza, confiant que Israel no els bombardejaria perquè estaven darrere d'escuts humans i que si Israel els atacava i matava molts civils, llavors tothom acusaria Israel de crims de guerra, just el que estem veient. O sigui que d'alguna manera ho van preveure, així ho volien i d'alguna manera ho han aconseguit.
De fet, fins i tot, feia una paràbola curiosa i ens posava d'exemple la seva sèrie per certificar el que, segons ell, està basat en informació real.
A la tercera temporada de Fauda, diria que fa uns 5 anys que la vam escriure, a sota l'hospital d'Al-Shifa hi vam situar el quarter general del braç armat de Hamas. O sigui que no era cap secret o una cosa classificada que els palestins o l'exèrcit no sabessin. Us juro que cada nen a Gaza sap que sota Al-Shifa hi ha el quarter general de Hamas.
No sé, Sergi, si hi veu alguna solució allà al conflicte.
Sap que ara és quasi impossible, una fantasia, diu literalment ell, però explica que ha de ser, creu, una solució dialogada.
La sentència de mort per Hamas seria un procés de pau entre israelians i palestins. Ara no es pot aconseguir, no dic que sigui impossible, però aquesta seria la seva sentència de mort. I l'amenaça més gran ara per Hamas és si l'Autoritat Nacional Palestina torna a Gaza.
El problema, i això ho afegeixo jo, és que ara mateix quan parles amb palestins a Cisjordània, i ja ni t'explico a Gaza, t'asseguren que la confiança amb l'Autoritat Nacional Palestina i Mahmoud Abbas és pràcticament nul·la.
Clar. Doncs que sàpiguen els nostres oients, ho anunciem ara, que demà, Sergi, tu i jo parlarem de l'evolució de la guerra un mes després de l'atac de Hamas. En parlarem directament amb ells, si volen, amb les persones que ens estiguin escoltant. Serà a partir de les 8 del vespre a través dels espais de la xarxa social X, coneguda abans com a Twitter. Estigueu atents al perfil de Catalunya Ràdio en aquesta xarxa per afegir-vos a la conversa, plantejar preguntes, fer comentaris, el que vulgueu. Jo estaré aquí a la ràdio i el Sergi ens atendrà des de Jerusalem.
Exacte, demà a les 8 i després el Catalunya Nit, eh? Això no,
sí,
tampoc, no deixarem de fer-ho.
Exacte. Moltíssimes gràcies. Una nit més, Sergi i Josep Forns. Fins demà.
Adeu.
Catalunya Nit.
Les 10 i 18 de la nit, una tècnica pionera al món ha permès a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona fer una reconstrucció total de l'abdomen a pacients amb un tumor al múscul de la panxa o també en casos de forts traumatismes que han destruït la paret abdominal. La intervenció aconsegueix recuperar la funció i la mobilitat d'aquesta part del cos que subjecta tots els òrgans abdominals. Per què és innovadora aquesta tècnica, Oriol Pujador?
Doncs perquè s'agafa un múscul amb poca funcionalitat del mateix pacient, com per exemple de la part interna de la cuixa o un múscul de l'esquena, i es transplanta la part de la panxa destruïda. Ho detalla el cirurgià plàstic de Sant Pau, Manuel Fernández Garrido.
La tècnica consiste básicamente en utilizar el nervio motor del músculo de la zona donante unido al nervio motor de la zona de muscular destruida. Entonces realizamos una anastomosis microquirúrgica de los vasos y de los nervios y le damos tiempo a que crezca a razón de un milímetro por día y después de un periodo de 6 meses a 1 año los pacientes recuperan la función y vuelven a tener una vida prácticamente normal.
Fins ara, a aquests pacients se'ls col·locava una malla interna per subjectar els òrgans de la panxa que quedaven a flor de pell i això deixava sense funcionalitat aquesta part de l'abdomen.
Preocupació entre els professionals de la psicologia per l'impacte que té l'emergència climàtica entre les noves generacions. Cada vegada tracten més casos de joves que experimenten angoixa, frustració i culpabilitat quan pensen en el futur del planeta o de la humanitat. Alguns psicòlegs ja han començat a diagnosticar-ho com un problema de salut mental. Cèlia Forment.
L'Associació Americana de Psicologia defineix l'ansietat ecològica com una por crònica de la mort ambiental. Es manifesta com una preocupació constant pel canvi climàtic, pot provocar impotència, insomni, sentiments de por, alteracions en l'alimentació i palpitacions extremes. La psicòloga Mercè Conangle, presidenta de la Fundació Ecologia Emocional i coautora del llibre Canvi Climàtic Emocional, alerta que aquests sentiments poden portar tota una generació a la desesperació i la passivitat.
Els sentiments o emocions que tenen són que els adults els han traït i ara es trobaran un planeta i un món on serà molt difícil viure, almenys al nivell de vida que han tingut els seus pares. I els tenim molt enfadats. Crec que la desesperança és el pitjor de tot perquè et porta a la passivitat absoluta i el no hi ha res a fer. I això, una persona jove que està aquí realment no té projecte de vida i no troba el sentit. I per això també tenim grans problemes amb el tema del suïcidi. És que tot va molt lligat.
Una manera de treballar l'ecoansietat és a través de l'ecologia emocional, un nou model creat per la mateixa psicòloga Mercè Conangle, conjuntament amb el psicòleg Jaume Soler. L'objectiu és que els pensaments, les emocions i les accions personals vagin alineades. I el que fa aquesta coherència és reduir el neguit. La Noemí Alonso ens ha explicat que l'ecologia emocional l'ha ajudat.
Evidentment, jo no puc ser responsable de que els multimilionaris vagin amb avió, però jo sí que puc ser conscient que jo puc utilitzar el tren en vez d'utilitzar l'avió. L'ecologia emocional i dintre del canvi climàtic ens motiven a actuar, a moure, a fer. Genera la primera acció. Per petita que sigui, provocarà el gran canvi.
Pot semblar una idea senzilla, però posar el focus en les pròpies accions ens acosta a un benestar emocional.
Gràcies, Cèlia. I ara pregunta, quin és el cuiner de l'any o quin és l'entrepà preferit dels catalans? Ho resolem després de la publicitat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Futbol català. Amb Marc Marvà.
El nostre futbol. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio, Futbol Català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a la ràdio pública del país.
Futbol Català, amb Marc Marvà. El podcast de Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Aquest novembre a la Sala Beckett torna Al final les visions, de Llàtzer Garcia. Joan Carreras protagonitza aquesta història intrigant que ens parla de la possible convivència entre els vius i els morts. Només fins al 3 de desembre. Entrades a salabeckett.cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
M'acabo d'assabentar d'una notícia duríssima. S'ha mort el Carrascal.
Sí.
En general, la personalitat del Carrascal m'encantava. Bueno, descans in pau.
Van rostir ahir, Joel?
Sí, sí, sí. Ahir vam fer un roast en el qual hi ha una personalitat, ha de ser una personalitat molt famosa, molt rellevant, en aquest cas era jo. I llavors aquesta persona és insultada, vilipendiada, sempre des del punt de vista còmic, amb dret a rèplica.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Vaig veure que havia d'anar i bordonat, no?, entre els rostidors.
Bueno, aquí estava el morbo, no? Una tia molt valenta, la de Nae Boronat. Gràcia no em fa, però valenta. Ara hem vist que encara estic amb el xip, no?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
El gastronòmic Fòrum de Barcelona ha tancat portes aquest vespre amb una xifra rècord de 18.500 visitants professionals. I un gran professional el tenim aquí, és l'Òscar Callau, que has tornat a visitar el certamen en la seva última jornada, però sense tastar nous productes alimentaris avui.
No, avui té que no. Ens hem fixat en les ponències, concursos i guardons que també omplen la programació d'aquest certamen. El més destacat, el Premi Cuiner 2023, que ha merescut Martín Andrés Comamala, del restaurant 5 539 plats forts ubicat a Puigcerdà. Es tracta d'un establiment que va obrir fa 5 anys aquest xef argentí que porta 13 anys voltant per cuines de tota Europa.
Una cocina sincera, con mucho trabajo detrás, con mucho esfuerzo, llevo muchos años de... Por ejemplo, los pimientos que me voy a hacer los al río, buscar el producto en Blanes, conseguir los corderos, poder elegirlos yo personalmente. Se refiere al producto de proximidad, al compromiso con los proveedores y todo ese trato que hay hasta el final del plato, ¿no?
I el guardó cuiner sostenible l'ha guanyat la televisiva Jessamí Caramés, que fa un any i mig va obrir el restaurant Meleta de Romer a l'Ametlla de Mar.
La majoria de productes que adquirim doncs, són del terreno, no? Que diguem nosaltres. A partir d'aquí, sostenibilitat laboral, no? A nivell dels treballadors. No llimpiem amb químics, la majoria de productes que fem servir per a llimpiar és ozó, llavors gestió de residus, i a partir d'aquí pues, bueno, intentem utilitzar tota la merma de tots els productes que tenim.
El biquini, per cert, ha guanyat el concurs de votació popular de la revista Cuina el plat favorit dels catalans, aquest any dedicat als entrepans. El sandvitx calent de pernil dolç i formatge s'ha imposat a l'hamburguesa, al Frankfurt i l'entrepà de pernil ibèric. No sé si ja estàs d'acord.
Jo me'ls jalaria tots ara mateix.
Molt bé, tots quatre.
Un darrere l'altre. Posem-hi música. La música de la Cobla Sant Jordi, que ha celebrat el 40è aniversari al Palau de la Música, fent un pas més en la posada en escena. Després de 4 dècades, la formació barcelonina manté l'alt nivell d'exigència amb una bona dosi d'innovació. Barcelona, Marc Ruiz.
La nova proposta escènica de la Cobla Sant Jordi ha tingut una molt bona rebuda entre el públic. Aquesta nit han tingut dos directors escènics, l'Aro Obert i Bernat Cot, que han trencat la posició estàtica habitual de la Cobla. Els 11 músics s'han aixecat i han anat canviant de posició a favor de la narrativa de cada peça. I la veritat és que funciona d'allò més bé, com en un moment de la sardana a la fageda d'en Jordà, d'Eduard Toldrà, en què el tible proposa i la tenora hi respon, cadascun en un extrem oposat de l'escenari. El fiscorn de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Pep Moliner, explica l'objectiu.
Com que tenim al cap ara, amb aquesta maduresa d'aquests 40 anys, la captació de nous públics i el panorama internacional, pensem que l'escena és important perquè el públic, a part de tenir tota l'experiència sonora, tingui altres experiències també visuals i sonores noves.
La Sant Jordi ha estrenat dues peces escrites per la formació. El circ d'Albert Guinovart, que recorda poderosament Nino Rota, amb passatges molt emotius, on treu el màxim partit de la tenora, els fiscorns i el trombó, i d'altres, en què força el contrast i les tensions amb les tenores i els tibles. El concert ha acabat amb la segona estrena, Petita suite lúdica, d'Antoni Ros Marbà, una peça de 5 moviments, complexa, on el compositor aprofita la versatilitat de la cobla.
La Fundació Louis Vuitton a París exposa fins al 2 d'abril del 2024 una retrospectiva del pintor Marc Rothko amb obres que no s'han vist mai juntes. Isabel Galí, des de París, què s'hi pot veure?
Imaginem-nos una fuga en una estació de metro de Nova York, colors marrons i figures fetes amb taques, o un autorretrat que amaga el pintor darrere unes ulleres de sol. Durant 20 anys, Marrotko va intentar pintar l'home, els homes del dur Nova York dels anys 30, però va ser un fracàs, explica la comissària Suzanne Pagé.
Va fracassar perquè no podia representar els éssers humans sense mutilar-los, en paraules seves. Aleshores va deixar de pintar. I ens trobem als anys 40, que representen la guerra i la Shoah.
Qui parla ara és el seu fill Christopher, que ha comissionat també l'exposició i és el principal expert de l'obra del seu pare. Rothko reprèn el 1946 una obra que el porta a treballar amb el color, la matèria i el traç. Fa camps de color, però no és un colorista, diu, sinó que les grans extensions de pintura d'un sol color contrastada sempre amb un altre color és la manera de treure'ls la llum que porten.
No va dir mai explícitament que s'està referint als horrors de la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust en els seus treballs, però sens dubte devia tenir els ecos d'aquestes atrocitats al cap.
La paleta no és clara sinó de tons saturats per provocar una emoció que surt de dins i vol entrar també dins de cada visitant, amb la intenció d'evocar les grans preguntes existencials, diu el fill del pintor Christopher Rothko.
Per què som aquí? Què vol dir aquesta vida? I fa servir el llenguatge de l'abstracció, que creu que és universal, i el llenguatge de l'emoció, que precedeix el propi llenguatge.
Per això la retrospectiva de la Fundació Louis Vuitton permet experiències de meditació en algunes de les 9 sales que la conformen. Una exposició que, sens dubte, s'ha de veure amb temps i serenitat.
Catalunya nit.
En punt 11:45 i volem tornar a passar per Madrid, per davant de la seu del PSOE, per saber quin és l'ambient que hi ha en aquesta sisena jornada seguida de protestes contra la possible llei d'amnistia. Dani Sáenz de Aja, quina situació hi ha ara mateix?
Manel, doncs l'ambient, sens dubte, va canviant gradualment sense arribar a l'esclat de violència que a nit a aquestes hores ja s'havia produït, si és veritat que en els últims minuts s'ha anat canviant el perfil dels manifestants, a mesura que algunes persones ja marxen, enfilen el carrer cap amunt, altres han anat venint a primera fila amb estètica ultra. Hi ha una bandera franquista que coneix a primera fila i que no s'havia vist en tota la tarda. També aquest grup que ha vingut en els últims minuts ha fet cants a Franco, a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange, i han cantat el cara al sol amb el braç alçat fent la salutació romana. Hem vist com alguns dels altres manifestants els han intentat aturar, els han xiulat, i també hem vist com discussions que veiem entremig de la gent, els que hi havia a primera fila es giraven, i entenem que altres manifestants els estaven recriminant a aquesta actitud. Com us dic, la situació s'està enrarint sense que de moment s'hagin produït ni acostaments, intents de derribar la tanca, ni reptes cap als policies, però sí cada cop més simbologia o càntics de tipus feixista que fins ara avui no n'havíem vist gairebé.
Doncs moltes gràcies, Dani, per aquesta actualització de la situació. Bona nit.
Adeu, bona nit.
Els 50 anys de la publicació de Momo, el Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, homenatja l'autor amb l'exposició Els miralls de Michael Ende, i en David Guzmán vol reivindicar els seus llibres.
M'agrada molt que el títol de l'exposició incorpori la imatge al mirall, tan pròpia del món de Michael Ende com la noció de laberint, i de fet tinc un record entusiasta del seu llibre de contes El mirall en el mirall, que porta per subtítol precisament un laberint. Benvingut sigui, per tant, l'aplaudiment més sonor a l'univers creatiu d'Ende, aquest fill de pintor surrealista que ens va regalar personatges com Momo, però també en Jim Butó i en Lluc el maquinista, o, evidentment, la colla de Bastian, Atreyu, Fujur i l'Emperadriu. I aquests dies també és interessant visitar l'exposició sobre Michael Ende perquè coincideix amb l'anunci d'una estrena imminent, el musical Eyeless, sobre la història interminable. De la pandèmia als musicals que treuen petroli als anys 80 en parlarem un altre dia. Ara m'interessa rescatar el que va dir Michael Ende quan li van preguntar què li semblava la pel·lícula basada en el seu llibre.
Was an Fantasie in diesem Film enthalten ist, das übersteigt kaum das Niveau eines mittleren Nachtclubs.
És un minut i mig insuperable, en perles com aquesta, diu Ende. El que queda de fantasia a la pel·lícula està al nivell d'un club de nit qualsevol. O l'escena final és una orgia kitsch amb l'Emperadriu estirada en un llit ridícul. És gairebé un cliché afirmar que una novel·la és millor que la pel·lícula, però és que aquest és un cas palmari d'absurd interminable com pocs n'hi ha hagut al cinema. Llarga vida, per tant, a Michael Ende i sobretot als textos, que encara conserven la capacitat de fer que cadascú ens fabriquem una pel·lícula pròpia.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Han dit no a la Setmana de la Moda de París.
No, jo no desfile pas, jo no desfile pas.
Han rebutjat la New York Fashion Week.
No way, man.
No es presentaran al Saló de Milà.
Nosaltres aquí no ven ni Bidi Vinci.
I tampoc a la passarel·la 080.
Ai, no, quin pal.
Però hi ha una cita a la que no es podran resistir.
Nanos, aquesta no ens la podem perdre.
El rec.0 d'Igualada.
Titus, cap a Igualada.
Aquest divendres 10 de novembre, l'equip de l'última hora del matí de Catalunya Ràdio
Moda
es trasllada al rec.0 d'Igualada.
Música.
Un festival imprescindible de la moda, la cultura i la gastronomia.
Food Tracks.
A partir de les 12 del migdia, no us perdeu una última hora pret-a-porter. Quim Morales i el seu equip us esperen amb la seva particular desfilada radiofònica
Igualada.
El Pati Martí Enric d'Igualada.
No, més sexy.
Més sexy.
Igualada.
Amb el suport del rec.0 d'Igualada.
Què tenen en comú ara més que mai la resiliència, la projecció, la superació, la formació o la trajectòria en l'esport? Descobreix-ho en directe el dimarts 14 de novembre a les 8 del vespre a la gala Valors de l'Esport, a Esport.es, amb el patrocini de CaixaBank, Danone, Toyota, Movistar, Iberdrola i La Liga. Esport, és temps de valors.
Com estàs?
Bé, gràcies.
Pots tocar alguna cosa perquè vegi el nivell que tens?
Una
història de superació extraordinària.
Pots fer tot el que vulguis. Pots ser qui vulguis. I serà un viatge de bojos.
Basada en la vida d'Elton John. Rocketman, a TV3 divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
Soc optimista de mena i si he de fer gaire cas de les notícies, ho tinc clar.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos, diari obert. Vols navegar a una velocitat molt gran a un preu molt petit?
A veure, ara tenim fibra de 1.000 megas i mòbil amb 80 gigas per només 25 euros al mes durant 6 mesos.
Passa't a Vera, l'operador de veritat. Contracta-ho ara a Botigues Vera o trucant al 1543.
Consulta les condicions a somvera.cat/promocions.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir.
En les nostres reunions nocturnes, el ritme el marquen dos tempos, l'interior i l'exterior.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. La reunió més contrastada.
Escolti, puc parlar?
Catalunya nit, amb Manel Elias.
En aquesta ràdio nocturna que fem cada dia de dilluns a divendres, intentem afegir-hi veus de qualitat que es facin escoltar, veus que escriuen: la orilla es un buen lugar para divisar otra orilla, para oír otras voces, como mover un dial en una vieja radio en la noche. La primera herramienta de la literatura es la escucha. Manuel Rivas, buenas noches.
Buenas noches.
Con esto de la vieja radio en la noche ya nos has conquistado para siempre. Tu literatura, dices, empieza con la escucha. ¿Qué es lo que te gusta escuchar?
Lo más importante, yo creo que es lo que, podríamos decir, lo que queda fuera, es decir, las voces, los murmullos, es la voz que no quiere imponerse, que quieren hablar desde las entrañas.
Publicas la Tierra Oculta, un libro donde incluyes tus obras, Un millón de vacas, Los comedores de patatas, En salvaje compañía y los relatos de los habitantes de la dificultad. ¿Por qué has querido darles un nuevo empujón 20 años después?
Bueno, algunas de estas obras estaban, digamos, en trance de extinción, ¿no? Entonces, digamos que el impulso es la desextinción. También no están publicados, digamos, como fotocopias, sino que hay un trabajo de diálogo, de redescubrimiento, de reencuentro con, sobre todo, lo que es Un millón de vacas y Los comedores de patatas, y también el salvaje compañía. Creo que responden a lo que hoy llamamos literatura de la naturaleza. De alguna forma tenía un carácter anticipatorio y, ya digo, sobre todo la intención de publicarlos es porque yo no contemplo los libros como un compartimento estanco, como una especie de muros así o de separaciones que van con el tiempo, sino que uno va llevando al otro y tienen una condición de círculos concéntricos. Entonces me parecían, responden al polen actual, digamos. Son libros de polinización.
Sí, antes que hablábamos de lo que escuchas y de escuchar, queda claro en estos relatos y en esta novela que escuchas también mucho a la tierra.
Bueno, creo que hay que poner la oreja en la tierra, ¿no?, a la hora de escribir. Digamos que había esa necesidad de escuchar, de que todo habla. Entonces, no solo escuchar a las personas humanas, sino a las personas no humanas, a los animales, a las plantas, de que todo habla, lo que pasa es que no lo entendemos, ¿no? Yo creo que lo que oímos hoy a la naturaleza no es un hablar bucólico, no es un hablar, digamos, convencional, sino que lo que oímos es el grito de la tierra, ¿no?
Escribes en el inicio de Tierra Oculta, y ahora lo comentabas, que vivimos en una época Mayday, de emergencia planetaria. ¿Cómo es de frustrante esta sensación para ti, que eres uno de los fundadores de Greenpeace en España en el 84? Y no sé si en este momento, en ese momento, ya intuías cosas que nos están pasando ahora.
Bueno, tampoco quiero hacerme listo, ¿no? Bueno, es verdad que se habla muchísimo más de ecología, evidentemente, por suerte, pero la sensación también es paradójica, ¿no? Es, digamos, que el proceso de destrucción, el proceso de extinción, la maquinaria pesada de la destrucción es muy potente. Realmente ya no es una amenaza, porque a veces cuando hablamos del 84 nosotros se hablaban términos como de expectativa y de aviso, lo que se nos viene encima y tal. Realmente ya estaba claro, ya estaba ahí el infierno en marcha, ¿no? Podríamos definir el sistema en el que vivimos como una suma de el capitalismo impaciente, esa impaciencia por acumular, el capitalismo impaciente como una suma de codicia y de velocidad. Y por otra parte, como contrapeso, hay mucho más, evidentemente, que en esta época que hablábamos del 84, hay una toma de conciencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que tengo la sensación de que es mucho más rápido el proceso de la excitación destructiva, digamos, que la creativa, ¿no? Pero hay que luchar.
¿Hay salida?
Yo creo que lo dramático es que sabemos cuál es la salida. Y la salida, bueno, a veces se habla de palabras que resultan incómodas, como decrecimiento, frente a la idea de un progreso interminable, ¿no? Esta idea que decimos, bueno, siempre la ciencia va a encontrar una solución y de tal. Bueno, pamplina, ¿no? Claro que hay salida. La salida, quizá la palabra de crecimiento es poco simpática. Bueno, pues hablemos de otra palabra. Vamos a darle la vuelta. Hablemos de nueva abundancia. Nueva abundancia, unas formas de nueva abundancia. En vez de pensar en términos de abundancia como acumulación de bienes, como acumulación de propiedades, como acumulación de cifras estas astronómicas ilimitadas que no, ya no sabemos ni decir, de las cuentas bancarias que las cuentas de las grandes empresas. Entonces, vamos a dar la vuelta. Vamos a hablar de nueva abundancia, una nueva abundancia que sea abundancia de erotismo, abundancia de cultura, abundancia de naturaleza, abundancia de creatividad, abundancia de comunidad. Quizás nos pongamos de acuerdo, ¿no?
Sí, me apunto esto de pasar del capitalismo impaciente a la nueva abundancia, que son dos conceptos, creo, muy bien encontrados. Creo que estás en Madrid, si no me equivoco ahora mismo. ¿Qué te está pareciendo lo que está pasando estos días en las calles con las manifestaciones de la ultraderecha?
Bueno, pues, imagínate, yo no puedo ser indiferente, claro, no puedo mirar para otro lado, no puede haber gente que lo consiga, yo no. No me parece un buen momento. Deberíamos vivir un momento de polinización, que es cuando se extiende la diversidad. Deberíamos volver un momento de reforzar el sentido de comunidad. Yo creo que la palabra amnistía significa eso, que significa ampliar, es una palabra inclusiva. Significa, bueno, aquí hubo un conflicto, vamos a arreglarlo. Entonces, a mí me importa mucho, me interesa mucho cómo se utilizan las palabras en cada momento, porque las palabras forman parte de la naturaleza. Entonces, esta pavimentación del odio, ¿no?, que se está dando, y sobre todo la gran responsabilidad que tienen personas que tendrían que crear un consenso, una confianza básica. Yo soy de los que digo que el primero que tenía que mover la amnistía tendría que ser el líder de la derecha. Si realmente defienden, están hablando de que España se rompe, que España, bueno, pues una manera de que no se rompa España, habla más atractiva, ¿no? Yo creo que esta gente, el problema es que no ha leído tanto hablar de España, no ha leído el Quijote. Tienen cara de que no leyeron el Quijote, porque hay momentos hablando de literatura fascinante y algunos de ellos están en el Quijote, los mejores momentos de la boca de literatura, que Sancho habla con Don Quijote y le dice, pero esto de Santiago de Tierra España, ¿qué pasa? ¿Que España está muy abierta y hay que cerrarla o qué? No, pues a merced. Bueno, pues hay que abrirla, hombre. Hay que abrirla.
Y eso lo dices tú, que te amnistiaron, he leído, ¿eh?
Con más razón, sí, imagínate. Sí. Yo veo esto, digo, pero vaya por Dios, pero ¿de qué está hablando esta gente? Porque, claro, yo hice un proceso de por sedición, decían, por haber escrito un reportaje. Y haber escrito un reportaje en que hablaba de una intoxicación alimentaria en un cuartel, y era cuando ese poder apolítico, esa arenga, dominaba el país. Y bueno, yo sé lo que significa un poder, una maquinaria de poder que quiere silenciarte, que quiere aplastarte, y no puedo ver esto, evidentemente, mirar hacia otro lado. Lo veo, no puedo verlo con frivolidad, ¿no? Creo que es un asunto serio y que tienen una gran responsabilidad los que producen odio, ¿no? Los que pavimentan nuestra realidad con el odio, y los que incitan a una dialéctica de amigo y enemigo. No podemos hablar en términos de enemigos, tenemos que crear una confianza básica. Yo creo que una democracia, para ser efectiva, tiene que ser también afectiva.
Pues tenemos que dejarlo aquí. Us recordem que si us heu quedat amb ganes de més a les llibreries, ja hi ha Tierra Oculta. Manuel Rivas, muchas gracias y mucha suerte.
Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
Al món hi ha moltes guerres, algunes no les podem anomenar així perquè no compleixen la definició de la legislació internacional, però provoquen el mateix nombre de morts i patiment.
Sinaloa vivió otro jueves negro.
Tenemos información de que si hay bloqueos, no salgan de su casa, no salga a trabajar aquí en Culiacán.
Mèxic no està en guerra, però ha patit més de 420.000 assassinats i 110.000 desaparicions des de l'inici del 2006 en l'anomenada Guerra contra el Narcotràfic. És el contingut del nou episodi del Mapa Mundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Hi ha moltes causes d'aquest conflicte. Per on heu començat?
Mira, hem volgut esbrinar primer per què tants joves mexicans es dediquen al narcotràfic. Li hem preguntat a Karina García, ella és criminòloga, professora a la Universitat de Bristol. La primera causa que ha trobat ella per entrar al món del narcos és la pobresa, però no és l'única.
Todos los participantes sufrieron de una u otra forma de violencia doméstica, fueron testigos desde muy pequeños de cómo sus padres abusaban de sus madres en barrios muy pobres donde pues están alejados de la sociedad.
Aquest passat violent fa que no valorin la seva vida, i si no valores la teva vida, encara menys la dels altres. I, de fet, molts, més que diners, busquen poder i també admiració.
Això de l'admiració és molt cridaner. D'on prové aquesta admiració?
Mira, ve de molts factors, però un són les sèries, com Narcos o El Chapo, que no sé si has vist, o algun dels nostres clients ha vist també, eh?
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia.
Allà descriu en el narcotràfic, generalment llatinoamericà, com una persona poderosa, gairebé omnipotent en una societat, la mexicana, on hi ha molt maltractament i on el respecte es confon sovint amb la por. Això fa que entre els joves hi hagi un sentiment d'admiració vers els narcos. A més, aquestes sèries també solen fer un discurs binari que separa el narcotraficant i les autoritats entre bons i dolents. I en realitat aquesta línia és molt borrosa, perquè hi ha molta corrupció tant a Mèxic com als Estats Units quan parlem de narcotràfic.
Perquè els Estats Units, que ara els esmentaves, també hi estan implicats.
Sí, sí, i se'n parla poc, de fet, eh? Dos exemples. Aileen Truax és periodista mexicana, especialitzada en migracions i professora a la UAB.
Las armas que utilizan los carteles en México no vienen de otro lugar más que de Estados Unidos, con conocimiento de Estados Unidos. Esto está muy documentado por periodistas de ambos países.
Tenim les armes, però un altre exemple. Aquestes sèries ens expliquen quins són els càrtels mexicans o colombians que dominen el tràfic de drogues. En sabem els noms, com actuen, però, és clar, què passa quan fan arribar la droga dins del territori dels Estats Units?
Nunca me ha tocado ver que se cuestione si hay un cartel de Texas o si hay un cartel de Carolina del Sur o si hay un cartel de Nueva York. Es evidente que esta trama criminal y de complicidades tiene una continuidad en Estados Unidos.
d'això que jo sàpiga, encara no se n'ha fet cap sèrie.
La paraula narcotraficant és explícita, moure droga, però a què més es dedica?
Es dediquen a moltes altres coses. De fet, han diversificat el negoci. Un aspecte que se'n parla poc és el tràfic de persones. Si ets un grup criminal mexicà que té una ruta per passar droga als Estats Units i veus que la fan servir els migrants, en mires de treure profit i sense escrúpols. Fan servir els migrants com a mà d'obra per unes feines que no es posen anuncis als diaris.
En la frontera entre México y Estados Unidos, una serie de túneles que cruzan necesitan mano de obra también. Si tú tienes a un grupo de personas, de hombres jóvenes, que además no tienen una familia en México porque vienen de El Salvador, o vienen de Honduras, o vienen de Ecuador, o vienen de otro lugar, pues secuestras y tienes tu mano de obra disponible.
Tot això passa davant la impotència, indiferència o connivència, fins i tot, segons es miri, de les autoritats mexicanes.
Les preguntes són fàcils de plantejar, per tant, jo llenço ja la del milió. Tot això com es pot acabar amb el narcotràfic?
És molt complex i difícil, evidentment, Manel. No hem tocat la legalització, per exemple, ni la creixent demanda de drogues dels veïns dels Estats Units, però sí que hem volgut esbrinar per què els joves entren al món del narcotràfic. De fet, com dèiem a l'inici, per Garina García, criminòloga, la prevenció hauria de ser la prioritat.
Si lo que queremos es que menos individuos se vean atraídos hacia el narcotráfico o a la criminalidad en general, entonces tenemos que ocuparnos de empezar a abordar la violencia doméstica, la violencia del narcotráfico, el abuso infantil, la trata de personas, etc.
En canvi, l'anomenada guerra contra el narcotràfic, que va començar el president Felipe Calderón el 2006, no es dedica a la prevenció i ha fracassat. De fet, l'ONU reconeix que el comerç i el consum de drogues a nivell mundial ha augmentat any rere any.
El Mapa Mundi, un espai de molta qualitat que recomanem, que ens agrada avançar des d'aquí al Catalunya Nit. On i quan es podrà escoltar?
Doncs mira, a partir de demà al matí a primera hora al web i a l'app de 3Cat i de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies, Quim.
A tu, bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat. Moda, música i menjar de carrer? Això és Rec.0. Vendes especials de grans marques, dissenyadors i moda sostenible amb belles fàbriques del barri del Rec d'Igualada.
Un gran circuit urbà amb pop-up stores, gastronomia i concerts.
Del 8 a l'11 de novembre, de 10 a 21 hores.
www.rec0.com.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Què tenen en comú ara més que mai la resiliència, la projecció, la superació, la formació o la trajectòria en l'esport? Descobreix-ho en directe el dimarts 14 de novembre a les 8 del vespre a la gala Valors de l'Esport, Esport.es, amb el patrocini de CaixaBank, Danone, Toyota, Movistar, Iberdrola i La Liga. Esport, és temps de valors.
A la Marató de l'any passat vam sentir més d'11 milions de batecs. I la vostra ajuda arriba aquesta tarda al cor de 71 equips d'investigació. A partir d'avui, 37 projectes bategaran per la recerca en salut cardiovascular. Gràcies de tot cor. La Marató diu molt de tu.
Cada dia, 9 persones moren al mar intentant arribar a Europa. El mar, el mur, és l'aposta de Catalunya Ràdio en podcast per aquesta temporada. Un projecte de l'equip dels Solidaris i la fotoperiodista Anna Sorinyac.
Acompanya'ns a la presentació del Mar el Mur, el dimarts 14 de novembre a 6:45 de la tarda al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Amb el canvi de paradigma vaig haver-me d'excusar. Vaig sortir al carrer i vaig córrer cap a casa.
El Tomàs Molina avui ha escollit un tema del grup que porta el nom més bonic que es pot posar a una banda. I per què el canvi de paradigma? Tomàs Molina, quin temps ens espera demà?
Manel.
Exacte, quin nom, eh?
Perquè aquests que canvia el paradigma han de córrer,
estan parlant del temps d'aquesta propera matinada. Passa una línia frontal, un front que serà efímer. Paradigma, efímer, quines paraules, no? Sí. Doncs serà una línia frontal que passarà molt de pressa. De matinada, o les que es llevin més d'hora, el país, doncs veuran ploure, perquè passa aquest front, que portarà pluja gairebé tot arreu, en forma de ruixats a tot arreu, que seran les 6, les 7, les 8, 9, 10 del matí. Encara estarà fent ruixats en alguns punts de la Catalunya central i fins i tot en àrees del litoral. Però després passarà super de pressa i a partir de migdia doncs tornarà a ser un altre de canvi de paradigma, perquè el cel quedarà serè, tornarà a entrar vent de mestral a les Terres de l'Ebre, vent de també component nord a l'Empordà, al Pirineu. La temperatura serà, si fa no fa com les avui, o una miqueta més alta a les comarques de Ponent. De fet, la nit no serà ni de bon tros tan freda com les nits passades. I un altre canvi de paradigma, i és que a finals de setmana, entre divendres i dissabte, torna a passar un frontet i després pugen les temperatures. És a dir que els canvis, almenys aquests propers dies, seran d'aquests marcats de canvi de paradigma.
Doncs estem preparats ja per afrontar tres canvis de paradigma en les properes hores. Moltíssimes gràcies, Tomàs. Fins demà.
Bona nit.
Bona nit. Sobre aquella remor. I encara us hem de fer un anunci, perquè el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona acull el cicle Memòries de la Terra amb diverses activitats, i aquest dissabte serà el torn de l'activitat batejada com a Terra Agredida. Es tracta d'una sortida al sud de Catalunya per visitar espais que han esdevingut escenari de sobreexplotació de recursos o d'abandonament agroforestal, amb la guia d'experts en la matèria. A través del Catalunya Nit, l'organització ofereix 4 entrades de franc per participar en aquesta visita. Si voleu anar, podeu optar a aquestes entrades. Només heu d'escriure un correu amb el vostre nom complet i telèfon a l'adreça electrònica del programa. És catalunyanit@catradio.cat. catalunyanit@catradio.cat. Els primers que ens escriguin s'emporten les 4 entrades. I d'aquí 4 minuts arribarem a les 11. And when you unravel the secret, we'll travel. Per a molts esportistes, el somni és participar en uns Jocs Olímpics, i el dia que saps que hi ets més a prop és, sí, clarament, un gran dia.
Hola, sóc l'Helena i avui és un grandíssim dia perquè m'han donat la beca Elles són d'aquí, de l'IBINDA, que em permetrà continuar la meva carrera esportiva durant l'any que ve i lluitar per la desitjada plaça pels Jocs Olímpics de París 2024 en el meu esport, que és el tir olímpic. Molt bona nit!
I l'equip del Catalunya Nit voldríem que tu demà tinguis també un dia il·lusionant i que quan ja sigui fosc, a les 10, ens sintonitzis. Aquesta setmana tanquem l'informatiu amb la cançó Wet and Rusting de Menomena, i l'última paraula d'aquest espai ens l'ha fet arribar el cantant del grup.
Hi, this is Brent from the band Menomena. Thank you for listening to our song Wet and Rusting. Bona nit.